Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Aquestes són les notícies d'aquesta hora. A partir d'avui, porta oberta als turistes vacunats i també via lliure a les festes majors a casa nostra. De fet, la Conselleria de Salut no ha declarat en les últimes 24 hores cap nou mort per Covid a Catalunya, amb 3 ingressats menys. Ara tenim 590 persones ingressades als hospitals per Covid-19 i 15 persones estan crítiques menys a les UCI. Per tant, ara mateix hi ha 205 persones a les UCI catalanes. Hem de dir que 3 milions de persones ja haurien rebut la primera dosi de la vacuna a casa nostra i també al voltant d'aquest tema que els experts estan demanant obrir ja ara la vacunació a tota la població, com fan, per exemple, altres països. I és que, recordem-ho, ara mateix les persones que poden doncs, sol·licitar aquesta vacuna es troben en la franja d'edat dels 45 als 49. I mentrestant, avui també us podem explicar, de fet, doncs, estem molt pendents d'aquesta trobada a les 12 del migdia entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez, que coincidiran en un acte de foment del treball, com dèiem, serà a les 12, quan Aragonès i Sánchez coincideixin en aquest lliurament de la medalla del 250 aniversari del foment del treball, acte on tots dos, per cert, intervindran. De fet, el president del govern espanyol ja va posar rumb a la represa del contacte entre el govern català i la Moncloa amb una conversa telefònica d'uns 40 minuts amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, divendres passat. Mentrestant, el cap de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa, va presentar ahir diumenge el seu govern a l'ombra, aquest òrgan inspirat en el Shadow Cabinet britànic i en l'estratègia utilitzada per l'expresident Pasqual Maragall l'any 2000, pretén fer un seguiment crític a l'acció del govern de Pere Aragonès, que considera que neix a Salvador Illa d'una fórmula fracassada. I acabem explicant-vos que Barcelona ha recuperat aquest diumenge el Corpus a l'exterior de la catedral, com abans de la pandèmia, això sí, amb aforament limitat a 850 persones autoritzat pel Procicat durant l'homilia. El cardenal Joan Josep Bonvella doncs, feia una referència clara a la pandèmia amb aquestes paraules. Veiem la llum al final del túnel gràcies a la responsabilitat de tots i a les vacunes, va dir ahir, agraint la tasca també de científics i sanitaris. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest estiu, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
4 minuts que passen de les 9 del matí. Com cada dilluns, volem parlar de l'actualitat política que ens envolta i ho fem amb el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, el doctor Xavier Torrents. Professor Torrents, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Volia començar a parlar d'aquesta notícia que avui és portada a molts diaris. És el nou govern alternatiu de Catalunya que va posar sobre la taula i que va presentar, de fet, Salvador Illa, a escassos 300 metres del govern de la Generalitat, del Palau de la Generalitat. alguns noms. Per exemple, Alicia Romero s'ocuparà d'Economia, Assumpta Escarp, segurament en sona molts aquest nom. Ella era exregidora de l'Ajuntament de Barcelona, s'encarregarà de Salut. Ramon Espadaler, qui va formar govern ja amb Artur Mas, en aquella ocasió ho va fer a la Conselleria d'Interior, doncs bé, es tornarà a encarregar d'Interior, o Gemma Lienas, que s'ocuparà d'Igualtat. De fet, també hi participaran la número 2 a les llistes del PSC aquell 14 de febrer, que va ser Eva Granados, que serà la comissionada per la Catalunya 2050 per un desenvolupament sostenible, i Ferran Pedret, qui també forma part de la mesa del Parlament, treballarà l'impuls federal i la llei electoral. Què li sembla tot plegat a Xavier Torrents?
Bé, el que ha fet el Partit dels Socialistes de Catalunya és una cosa que és lògica si ho comparem, doncs, amb governs democràtics, sobretot els països anglosaxons. Si anem, per exemple, a Anglaterra, doncs això, trobarem, bueno, a Gran Bretanya, diguem-ne, o al Regne Unit, trobarem també governs, allà ho anomenen el govern a l'ombra, el que aquí, potser amb un concepte que aquí, doncs, no és tan... Sí que és conegut, però no és potser tan adaptat a la nostra realitat.
A Shadow Cabinet, li diuen allà?
Com?
A Shadow Cabinet, li diuen a Anglaterra.
Sí, així mateix, sí. Bueno, perquè també el concepte de gabinet, que és el que aquí habitualment anomenem nosaltres govern, no? Que també es pot anomenar gabinet, com un sinònim. Però ja és veritat que la traducció, si fos literal, seria gabinet a l'ombra, però està ben trobat el concepte govern alternatiu. I, per tant, això sí que ha de ser una pràctica habitual. Això haurien de fer, doncs, jo crec, tots els governs, i no només el govern de la Generalitat, sinó, per exemple, en els ajuntaments també estaria bé, és a dir, estaria bé que les diverses formacions polítiques, governi qui governi en cadascun dels consistoris municipals, tingués un gabinet a l'ombra o un govern alternatiu. Per què? Perquè això fa, o hauria de fer almenys, diguem-ne, que els polítics que estan a l'oposició no es dediquin només a fer discursos polítics, discursos parlamentaris, si es tracta, per exemple, del Parlament de Catalunya, o discursos, podríem dir, bueno, polítics en el cas dels consistoris municipals, sinó que estarien més abocats a treballar el que seria el disseny, el pensar en les polítiques públiques. Per tant, això és bo. Si anem una mica més enllà i agafem algunes qüestions que podríem considerar anecdòtiques, però que no ho són, ens poden permetre fer reflexions d'interès. Per exemple, en aquest llistat que ara esmentaves, Joan, deies Ramon Espadaler, que ell havia estat això, conseller, ni més ni menys, que de governs, doncs, de Convergència i Unió. Ell venia d'Unió Democràtica. És, podríem dir, el conseller a l'ombra de Seguretat i Convivència. Fixem-nos, una persona que venia d'Unió Democràtica ara està sent el conseller de Seguretat en l'àmbit del Partit dels Socialistes. I una persona, diguem-ne, que ara, hores d'ara, és el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, havia estat al Partit dels Socialistes. És a dir, s'han canviat els papers, per entendre'ns, de fa 10 anys enrere. Això que ens està dient? Ens està dient, i vull reflexionar sobre aquest punt, perquè crec que és important, ens està dient que el procés, l'anomenat procés català, l'augment de l'independentisme a Catalunya de menys d'un 20% a el 52% de vots, però que sigués un referèndum d'independència, doncs possiblement hores d'ara seria menys d'aquest 52%, perquè recordem que una cosa són el 52% de vots a partits independentistes i l'altra és el que passaria si hagués de debò un referèndum sobre independència, i hores d'ara possiblement seria menor. Però no vull fixar-me en això, sinó en el fet que el procés ha, diguem-ne, que ha fet canviar la visió, l'òptica de força polítics i també de retruc, doncs, de forces votants i electors. I això també és una reflexió interessant, un cop hem vist que, en aquest cas concretament, Ramon Espadaler, doncs, seria el conseller a l'ombra de Seguretat i Convivència. També podem fixar-nos, ara, doncs, aquest govern anomenat Alternatiu de Catalunya, que en aquest equip hi ha més, diguem-ne, un nombre més elevat de consellers i conselleres a l'ombra que no pas els consellers i conselleres reals. Perquè recordem que el govern de Catalunya, el de la Generalitat de Catalunya, té, diguem-ne, 14 consellers i conselleres més el president de Catalunya. Uh-huh. En el cas del govern alternatiu en té més, supera amb una miqueta més aquesta composició. Per tant, són dades, això, a analitzar, a veure, però jo me n'alegro, i ojalà, diguem-ne, això fos sempre així. Governi qui governi la Generalitat de Catalunya, sempre està bé que el principal partit polític que està a l'oposició tingui un govern alternatiu o un gabinet, diguem-ne, a l'ombra. Això és positiu, i és positiu per tots, és positiu per la democràcia, perquè si serveix, insisteixo, si serveix per dissenyar polítiques públiques alternatives diguem-ne, que es contraposin al govern que hi hagi en aquell moment, que en aquest moment doncs, és un govern d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya amb el suport parlamentari de la CUP.
Per cert, un dia com avui també es trobaran per primera vegada ni més ni menys que el nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el president Pedro Sánchez, que coincidiran en un acte a Foment del Treball. Serà a les 12 del migdia, i tot plegat després d'una conversa que van mantenir, una conversa telefònica que van mantenir el passat divendres, d'uns 40 minuts, entre els dos presidents. No sé si tot plegat fa que la política catalana i espanyola s'estabilitzi una mica més i doni el tret de sortida al que sembla una època de diàleg.
Bé, és un exemple més d'això que parlàvem. Fa una estona parlàvem del gabinet a l'ombra o del govern alternatiu, que és un fet que normalitza Catalunya, diguem-ne, en consonància amb les democràcies més avançades, sobretot en els països del món anglosaxó, i en aquest cas el diàleg, diguem-ne, la reactivació del diàleg o la trobada de dos presidents, per un cantó el president de Catalunya i l'altre el president d'Espanya, doncs està força bé perquè normalitza i estabilitza el que ha de ser normal en unes relacions democràtiques. I hi ha una cosa que no és anecdòtica, sinó és un bon indicador, si volem dir-ho en paraules més planeres, és un símptoma de països democràtics. I és que després de la Segona Guerra Mundial, que, per cert, malauradament ha mort l'últim soldat dels aliats que va alliberar el camp d'extermini d'Auschwitz, justament aquest senyor David Deichmann, de 98 anys, va morir, i, per tant, doncs, bueno, doncs ho volia mencionar en la seva memòria. Doncs bé, en relació a això, el que vull dir és que després de la Segona Guerra Mundial, cap país, diguem-ne, democràtic, quan ha tingut un conflicte amb un altre país democràtic, mai, des de la Segona Guerra Mundial, ha entrat, diguem-ne, en una, diguem-ne, situació de violència política ni en una situació, podríem dir, de guerra. És a dir, per exemple, quan Gran Bretanya i Argentina, quan els dos països ja eren democràtics i s'han esbarallat per les illes Malvines en castellà o les illes Falkland en anglès, no s'han esbarallat en ells. En canvi, quan un dels dos països és una dictadura, i pensem en els mateixos dos països, Gran Bretanya i Argentina, però quan Argentina era una dictadura, llavors sí que hi ha conflictes bèl·lics. Bé, aquí no m'ha arribat a tant, tot i que va haver brutalitat policial a aquell 1 d'octubre en el referèndum de Catalunya, però diguem-ne que és bo que entre dos països democràtics, i Catalunya ho és i Espanya ho és, doncs hi hagi diàleg. Per molt que hi hagi o no postures antagòniques, postures adversàries o postures contraposades. Tant se val. En política, entre països democràtics, mai ha d'haver conflictes de caràcter violent. Mai ha d'haver, diguem-ne, postures extremistes violentes. Sempre els conflictes s'han de dirimir des de les institucions i des de el que seria el diàleg institucional. Per molt, fins i tot, diguem-ne, que hi hagi un conflicte greu entre dos països.
Professor Torrents, anem en plena internacional també un dia com avui importantíssim a un país com Perú. Un país com Perú, on encara s'estan recomptant els vots, si no m'equivoco, o finalitzant, vaja, aquest recompte de vots, una disputa que ha durat temps entre Pedro Castillo i Keiko Fujimori i que, no sé fins a quin punt, fins i tot, ha dividit molt la societat peruana.
Sí, i hem de parlar d'això, Joan, i fem molt bé de que parlem aquí a Ràdio Estel, doncs, de Perú, perquè una cosa que ens hem d'habituar, i això passa en els mitjans de comunicació de Canadà, d'Estats Units, d'Austràlia, Nova Zelanda i de molts altres països, passa que es parla de notícies que d'entrada són política internacional, però que de fet afecten a persones del nostre país. La comunitat peruana a Catalunya és una comunitat important. No hem de fer tant de cas, si mirem les dades d'estadística, que ens diu quants peruans són població estrangera, perquè no hem d'oblidar que bona part de la comunitat peruana a Catalunya ja no és catalogada com a estrangera, no és classificada com a estrangera, sinó com a catalana, és a dir, de nacionalitat jurídica espanyola amb residència a Catalunya. Per tant, també és una notícia nostra, i volia posar en valor això perquè ho hem de dir. I més enllà d'això, podem afegir una altra cosa important. Només cal veure en diferents parròquies, bueno, de Barcelona jo esmentaré perquè doncs visc a hores d'ara a Barcelona, però ho trobarem en parròquies d'arreu de Catalunya, en la qual una bona part de les persones, doncs, que el diumenge van a missa o qualsevol altre dia de la setmana són persones catalano-peruanes. Per tant, hem de parlar de notícies que aparentment, ja, bueno, i de fet efectivament són de política internacional, però que ens al·ludeixen a la nostra pròpia comunitat. Sense anar més lluny, al pavelló de fires de Barcelona, a l'Avinguda Maria Cristina, allà a Montjuïc, estava ple de persones a basar que anaven a votar allí en aquesta segona volta electoral. I efectivament, hores d'ara estan molt ajustats als, diguem-ne, als vots. En alguns moments de la nit electoral, és a dir, mentre nosaltres dormíem, doncs guanyava per un cantó Pedro Castillo i per un altre Keiko Fujimori, depèn del moment de la nit. És veritat, i aquí ho hem de posar èmfasis, dos punts importants per conèixer el que està passant a Perú. Per un cantó hi ha una fortíssima, preocupant polarització social i política en la ciutat peruana. Per un cantó, per què? Perquè els dos candidats, de fet, són candidats extremistes. Tenim per un cantó Keiko Fujimori, que és una persona que voreja l'extrema dreta, és una persona, diguem-ne, filla d'un dictador, a més, condemnat a presó, Alberto Fujimori, i, per tant, en aquest cas trobaríem un extremisme de dretes abocat amb un discurs populista radical de dretes. I, per l'altre, trobem a Pedro Castillo, que és, per l'altre cantó, una persona d'esquerra radical, abocat amb un discurs populista radical d'esquerres que fa tres quarts del mateix, però, diguem-ne, a les antípodes. Però compte, perquè sempre hem de tenir en compte allò de que els extrems es toquen. I, efectivament, són dos candidats que, d'entrada, els dos, malgrat les aparences que en algun moment no hagin pogut tenir i el poc ens ha arribat a nosaltres, però, bueno, arriba diàriament aquestes notícies, doncs, a la comunitat peruano-catalana, doncs els dos són, podríem dir, candidats populistes i candidats autoritaris. És a dir, candidats que poden fer trucnullar guanyi qui guanyi, és igual si guanya Pedro Castillo o guanya Keiko Fujimori, poden fer trucnullar el que fa una estona parlàvem de l'estabilitat democràtica que és tan necessària en un país democràtic. Per tant, d'entrada, guanyi qui guanyi, hi ha una preocupació. Després, a més d'aquesta polarització social i política, trobem un altre tipus de divisió. És a dir, a les grans ciutats urbanes més, podríem dir, benestants, el procés electoral sembla que està guanyant Keiko Fujimori, és a dir, la candidata, en aquest cas, a la dreta, mentre que el que a Perú anomenen la sierra, és a dir, les zones més rurals, o que, de fet, on viuen les comunitats indígenes i on viuen, que no és un concepte sinònim, tot i que a vegades s'assembla, on viuen les comunitats rurals, està guanyant Pedro Castillo, fins al punt que en alguns llocs Pedro Castillo ha obtingut el 80% dels vots en relació al 20% de Keiko Fujimori. Per tant, tenim una doble divisió de la societat. La polarització social i política entre una extrema dreta i una extrema esquerra, i per l'altra la divisió entre ciutat i pobles, per entendre'ns. I això no és bo per Perú. Perú era un país que és un país, de fet, que podria créixer moltíssim. És un país que podria ser un dels països més avançats a Amèrica Llatina. Però aquí està la clau. Estem parlant d'Amèrica Llatina. I recordem, Àfrica és el continent més pobre. Això ho sabem, jo crec que tots els oients de Ràdio Estel ho saben, que Àfrica, sobretot l'Àfrica Negra, és el continent més pobre. Però compte, el continent amb més desigualtats socials no és Àfrica, és Amèrica Llatina. Amèrica Llatina té ja unes profundes desigualtats socials i això acaba evidenciant-se, doncs, això, en aquestes eleccions de Perú.
No sé si dona la impressió o de fet és així, i no sé si té un per què o no, però ara que ens parlava el professor Torrents de dos extrems, com el populisme d'esquerres o l'extremisme de dretes, en aquest cas Pedro Castillo i Keiko Fujimori, perquè estàvem parlant del Perú, jo crec que ja fa un cert temps que s'ha extès, com ens comentava ara, arreu de l'Amèrica Llatina, de Sud-amèrica. Per què, professor, a l'Amèrica Llatina hi ha o aquest extremisme d'esquerres o aquest extremisme de dretes? Per què aquesta polarització?
Bé, a veure, les desigualtats socials tenen repercussions també en el que podríem dir els vots polítics o vots electorals i en les institucions. Pensem que Amèrica Llatina durant dècades va ser un continent on molt inestable i on estava posat el focus de la Guerra Freda. Aquella Guerra Freda en què per un cantó havia, doncs, les dictadures de la Unió Soviètica i els diferents dictadors, doncs, de l'Europa de l'Est, encapçalats per Rússia, que liderava i capitalitzava el que era la Unió Soviètica, i per l'altra, hi havia els països democràtics uns, dictadures altres, de el que seria el món occidental. En el camp de la Unió Soviètica tot eren dictadures, no havia cap país, podríem dir, democràtic. En l'altre vessant, el que des de la Unió Soviètica s'anomenava el món capitalista, el que diríem més acadèmicament el món occidental, doncs havia tant democràcies com dictadures. El que passa és que com havia la Guerra Freda, en aquest cas els Estats Units, tant li era si els països aliats eren democràcies o dictadures. I això va fer que Amèrica Llatina, per controlar, diguem-ne, per controlar aquest àmbit, excepte el cas de Cuba, que va caure dins l'òrbita soviètica, els altres països, els Estats Units, el que volia és que estiguessin dins de la seva òrbita. Tant, diguem-ne, quedava en segon lloc si eren països democràtics o dictadures. I això va fer que part d'aquests països, recordem les dictadures brutals, de Xile, d'Argentina, d'Uruguai, de Brasil, d'altres països, va fer que diguem-ne tinguessin dictadures brutals. Aquestes dictadures, i si ens fixem en el cas de Xile és un cas paradigmàtic, bueno, diguem-ho ben clar, Xile va ser el primer país del planeta, agafin-se, abans que Gran Bretanya de Margaret Thatcher i abans que Estats Units de Ronald Reagan, Xile va ser el primer país de tot el planeta on es van posar en pràctica a nivell empíric, el que fins llavors només era una teoria política o una ideologia política, que és el que avui es coneix com neoliberalisme. Mm. I això va provocar, diguem-ne, i tinguem en compte, el neoliberalisme no és el mateix que el neoconservadorisme, no és el mateix que la democràcia cristiana, no és el mateix que el liberalisme progressista, no, és una altra, diguem-ne, ideologia. Doncs bé, aquesta ideologia, el primer camp de batalla va ser justament Amèrica Llatina, i de retruc de tota aquesta història d'Amèrica Llatina resumida en un minut, doncs Amèrica Llatina és el continent, insisteixo, amb més desigualtats socials. I això va comportar que aquestes desigualtats socials, per mantenir el poder de les elites més acomodades i riques, doncs, d'aquesta Amèrica Llatina, van fer que haguessin de fer un discurs populista. I, de fet, el populisme, tal com que avui està estès a tot el planeta, en tenim a Europa, com també durant la presidència de Donald Trump l'hem vist al govern dels Estats Units, però Amèrica Llatina va ser el principal pol d'atracció de la creació, de la generació de partits populistes, a dreta i a esquerra. El cas més també més exemplar d'això és Argentina, en la qual hi ha un peronisme de dretes i un peronisme d'esquerres, però els dos són populistes, diguem-ne, per entendre'ns. Bé, si això li afegim que els candidats que estaven més a l'esquerra per aconseguir el poder també van fer ús d'aquest discurs, simplement que posant idees d'esquerres. Però el populisme, sigui amb idees de dretes o sigui amb idees d'esquerres, no deixa de ser populisme. Mm. És a dir, i el populisme, tard o d'hora, acaba destruint els sistemes polítics democràtics. I, miri, qualsevol persona de les que hem estat a Amèrica Llatina ho sabem. Darrere de la pobresa, el gran problema que té Amèrica Llatina és la corrupció. És d'un dels llocs del planeta amb més corrupció. I un exemple és el cas de Mèxic, que també ha hagut eleccions doncs, aquest cap de setmana, aquest diumenge, en el qual Mèxic podria ser... Per què Mèxic no és com Estats Units d'Amèrica? Per què Mèxic no és com Canadà? Mèxic és un país que està a Amèrica del Nord. És un dels tres països d'Amèrica del Nord. Per què no, Mèxic no és com Canadà o Estats Units? Doncs la principal raó és la corrupció, que acaba creant pobresa, i aquesta pobresa té desigualtats socials abismals. Pensi que Mèxic, Joan, ara ni tu ni jo, si estiguéssim parlant amb una ràdio de Mèxic, no les tindríem totes. Mèxic és el país, un dels tres països de tot el planeta amb més periodistes assassinats. Un dels tres, i no té guerres, no té guerres. I en canvi passa això. Per tant, fixem-nos quins dels problemes que té Amèrica Llatina, i fem bé en parlar avui d'Amèrica Llatina, perquè a vegades parlem d'altres conflictes i Amèrica Llatina... ens agrada dir-ho, el passat colonial van ser colònies de l'estat espanyol i, per tant, va bé doncs, que en parlem, i més tenint en compte, i tanco ara doncs, al cercle, tenint en compte que importants comunitats culturals llatinoamericanes, siguin del Perú, siguin de Bolívia, siguin de Colòmbia, d'Argentina, de Xile, de Mèxic, de Venezuela, Uruguai, viuen entre nosaltres, són els catalans llatinoamericans.
Doncs en seguirem parlant no només de les eleccions del Perú que portaran cua i coneixerem els resultats, jo crec que avui mateix no, jo crec que avui mateix segur que no, sinó d'aquí uns quants dies, i seguirem destacant aquesta enorme complexitat política que conforma també, política i social, que conforma la comunitat d'Amèrica Llatina. Per últim, sí que volia tractar un altre tema amb el professor Torrents. Com saben, ell a banda d'expert en política, en sociologia, és un gran expert sobre temes de racisme, i li volia treure aquest tema perquè ha aixecat molta polseguera i no m'estranya. Mireu, el Milan, el club de futbol del Milan, va informar el divendres passat de la mort de Said Vicin, un jove de 20 anys que havia jugat a les categories inferiors del club. Les primeres investigacions han apuntat al suïcidi de l'exfutbolista, que havia denunciat atacs racistes en el passat. De fet, l'exjugador, que també havia defensat la samarreta del Benevento, havia deixat el món del futbol professional per dedicar-se als estudis. I fa 2 anys, el mateix jugador, Vicin, va escriure una carta en què denunciava el racisme que patia. Deia algo així la carta: sento les mirades de fàstic que la gent del meu color de pell, quan em veuen, citen Mussolini, Casa Pound o Salvini. Lamentava així l'exfutbolista d'origen etíop, que continuava: allà on vagi, on sigui que estigui, on sigui que em trobi, sento sobre les meves espatlles com una pedra el pes de les mirades escèptiques, prejudicioses, disgustades i espantades de la gent. Per què passen coses com aquestes, professor, en ple segle XXI?
Bé, Said Vicin, efectivament, un jove jugador de 20 anys que jugava ni més ni menys, o bueno, va passar, diguem-ne, per la cantera del Milan, hem de tenir en compte el seu, diguem-ne, la seva entrada a Europa. Ell, Said Vicin, va ser una persona immigrant, sense papers, arribada a Europa, que venia des d'Etiòpia. Per tant, com milers i milers, bueno, avui en dia podem dir milions de persones immigrades que han arribat a Europa han arribat sense la possibilitat d'una documentació en regla. Cal tenir en compte, desfet, i ara ho cal dir-ho també en veu alta, i aquí doncs, cal reivindicar el gran paper que ha tingut tant l'Església com, sobretot, Càritas Diocesana, el gran paper doncs, en la lluita pels drets de les persones migrades. Quan arriben a Europa, depèn de quin país arriben d'Europa, si arriben a Itàlia, com va ser el cas en aquest cas de Saint Vincent, o de qualsevol persona que fa 4 dies doncs, entrava a través de Ceuta o de Melilla i arriba doncs, a la península Ibèrica, per qualsevol d'ells, sigui Espanya o Itàlia, sempre o bé arriben amb visat de turista que caduca els 90 dies i llavors acaben sent immigrants sense papers, o entren, diguem-ne, directament o per Canàries o per Ceuta i Melilla o directament a les costes d'Andalusia i després des del primer dia estan aquí indocumentats, hem de dir que això no passa arreu del món. A països com, i ara s'ho prendran els oients, a països com Estats Units d'Amèrica, o com Canadà, o com Alemanya, o com Suècia, un gruix important dels immigrants que arriben amb tota la documentació en regla. Però això no depèn de les persones immigrades. Això no depenia d'aquest jove de 20 anys italià, Saint Vincent. Això depèn del govern d'Espanya o del govern d'Itàlia. Per tant, depèn de que si aquests governs regularitzen, abans inclús de que entrin al país, la seva pròpia entrada. Això és el que van fer molts catalans i espanyols que van anar als anys 50 i 60 a Alemanya, a Bèlgica i Suïssa. Però no anaven a aquests països, els catalans i espanyols, perquè ells, diguem-ne, haguessin tingut els papers d'entrada. Els tenien perquè se'n preocupaven a Alemanya, o se'n preocupava a França, o se'n preocupava a Bèlgica, o se'n preocupava a Suïssa. I aquesta és la gran qüestió que hem d'abordar, i també aquí a Ràdio Estel. Espanya i Itàlia no se'n preocupen per ells. Per tant, tampoc es preocupaven per les circumstàncies, per l'estigmatització, l'exclusió i la discriminació, i el racisme patit per Saint Vincent, aquest jove jugador que va passar pel Milan de 20 anys i que ha mort. Que ha mort i que ha mort a Europa havent estat, en el seu moment, una persona immigrada, indocumentada, vinguda des d'Etiopia, des de l'Àfrica Negra.
Sí, com sigui, doncs, també un record per ell, per aquest jove de 20 anys, Saint Vincent, que ha deixat aquesta carta que ens frapava i ens posava la pell de gallina 2 anys després. Professor Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies. En tornem a parlar de tot plegat la propera setmana, el proper dilluns. Una abraçada.
Una abraçada. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Els dimecres cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
4 minuts que passen ara mateix de 9:45 del matí. Avui volíem descobrir un nou disc, Planeta Despierto. És el primer àlbum de Trio Nilo, amb una sonoritat de trio elèctric, però amb clares notes jazzístiques i tradicionals. Aquest disc intenta ser el més directe acústic possible i, de fet, sona així.
Oceà rítmic.
Aquest és el Planeta Despierto, el primer àlbum de Trio Nilo. En parlem amb un dels seus integrants, Quique Pérez. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres. Primer de tot, digues. Planeta Desierto, no Planeta Despierto.
Desierto, Desierto.
Tot i que també és un bon nom, també... que vivim ara mateix. Però, ui, podria ser un bon nom, però no sé si avui dia seria un bon... sí, Desierto, Desierto.
Exacte.
Sí.
Mira, doncs el primer que et pregunto, per què Planeta Desierto?
Bona pregunta.
Te l'has buscat tu, eh?
Sí, ja. Clar, clar. Bueno, és cosa dels tres, suposo. Llàstima, clar, no està l'Ernest Pipó, el guitarrista. Mm-hmm. Crec que va ser el primer en tenir la idea de dir-li així al disc, perquè el primer tema del disc és seu, i li va ficar Planeta Desierto, bàsicament en temps de pandèmia, quan hi havia el confinament estricte, que no podíem sortir de casa, i li vas ficar així. Llavors, diguéssim que de tots els noms de les cançons del disc, Planeta Desierto va ser el que més ens va agradar, i perquè també era com el primer tema del disc.
Quique, què us impulsa a fer un disc com aquest?
Bueno, portem tocant bastants anys, sempre hem tocat en directe, no havíem gravat mai a estudi, i precisament després del confinament ens vam trobar els tres, som molt amics, i portem com molts mesos sense veure'ns, i vam quedar per tocar durant uns dies, portàvem tots temes nous, un parell del Tomàs, un meu i la resta de l'Ernest, i quan vam fer tots els temes nous vam dir, hòstia, això ho hem de gravar perquè està molant bastant, i aquí ho tenim.
Un disc com, per cert, deia que us impulsa a fer un disc com aquest, perquè en un disc com aquest hi predomina també la improvisació, no?
Sí, sempre ho hem fet servir com d'eix central, diguéssim, ja que nosaltres hem estudiat a Grau Superior de Jazz aquí a Barcelona, uh-huh. I de fet ens vam conèixer allà, i diguéssim que allà es fa servir el jazz com a també eina d'improvisació o de comunicació entre músics, també.
Ara ens ho deies, portem molts anys tocant junts, de fet, si no m'equivoco, en són 5 d'anys junts. Que el primer disc sigui d'una qualitat musical tan madura, parteix precisament d'aquest treball conjunt durant tants anys?
Sí, i tant. I sí, tant. Sí, sí.
Per què no heu volgut que hi hagi massa postproducció en un disc com aquest?
Bueno, diguéssim que mai havíem treballat ni la producció, diguéssim, nosaltres els tres. Sempre havíem tocat amb un format acústic, i en algun dels temes sí que trobareu com sonoritats molt elèctriques, capes de sintetitzadors i coses així, i llavors tampoc hem volgut com passar-nos de la ratlla. Hi ha molts temes que sí que sonen acústic, i de moment ho deixem aquí de postproducció, sí.
Em deia i em corregia Quique Pérez aquest Planeta Desierto, que sona així de bé. Parlàvem, Quique, també de la pandèmia. En algun moment, Quique, heu pensat, ostres, no sé si durant la pandèmia és el millor temps per treure un disc de música?
Sí, en tot moment.
Sí, eh?
Ho seguim pensant.
A dia d'avui encara.
Sembla que la cosa remonti. El que no volíem és que se'ns refredés això que vam crear des que ens vam veure, no? Com que vam dir, vamos a grabarlo ya, ja veurem què passa.
Què ha significat la Covid pel món cultural, pel món de la música en particular i pel món del jazz?
Una catàstrofe, però no només per la música, crec que per tothom, per l'hostaleria i per la gent que viu sense sostre. Ha sigut una autèntica barbaritat, però bueno, ara sembla que la cosa està remuntant una mica.
Per cert, que el concert de presentació, Planeta Desierto, el teniu el proper 11 de juny aquí a Barcelona, eh?
Sí, el proper divendres 11 de juny a les 8 del vespre a la Nou Bòstic de Barcelona. Sí.
Estan nerviosos o no?
No, perquè sempre hem rebut un públic molt, molt familiar, diguéssim. Sempre han vingut com els amics i la família i sempre ens han apoyat moltíssim en això. Llavors, no, diguéssim que és un concert que tenim moltes ganes, no sé, igual tenim una miqueta de pressió perquè molts amics volen escoltar els temes nous en directe, però nervis no és la paraula, no.
Prescindint una mica, si es pot, que deu costar moltíssim, eh? Però prescindint una mica de que ha estat un any de crisi, un any de pandèmia, que ho ha trastocat tot, quin moment diries que viu la música jazz, Quique?
La música jazz porta pandèmies de fa molts anys, però per part del públic, diguéssim, no? Cada cop... Va passant el temps i em dono compte de que igual és una cosa natural d'evolució i que la música està cada cop compensa més amb instruments electrònics i que també està bé. Vull dir, a mi no em deixa d'agradar la música electrònica. El que passa és que la música ja té un públic molt més minoritari i la pandèmia... Home, igual, mira, et diria igual que la pandèmia ha maltractat més la música més electrònica i més nova que no pas el jazz, no? Perquè el jazz es pot ser en formats de duets o inclús tocar sol, i això en temps de pandèmia s'ha pogut fer, en canvi, altres tipus de concert, no?
Perquè diries, Quique, que la música del jazz ha estat estigmatitzada sempre, i m'explico, eh? Quan dic que estigmatitzada vull dir que... molta gent té la percepció de que per escoltar música jazz hi ha d'entendre molt, i no sé si això passa amb totes les variants de la música.
No... Sí, m'ho han dit bastantes vegades. Entenc la pregunta, però a mi també em passa, no? Que quan escolto segons quin tipus de música, jazz, a mi també em costa a vegades has de prestar-hi atenció. Suposo que és una mica com anar-ho escoltant i a poc a poc. No, és com la música clàssica, també. És com algo que no pots ficar-te un disc si no ho has escoltat mai i dir, ah, vale, és esto, i llavors seguir escoltant, sinó que has d'anar a poc a poc i agafar recomanacions i també trobar l'estil que a tu t'agradi, no? Dintre del jazz hi ha moltíssimes variants i no a tothom li agrada la mateixa. Hi ha algunes que són més dures que altres, bueno, dures per dir alguna cosa, més intenses. I diguéssim que és també trobar-te a tu mateix quan escoltes música, com en el cinema o inclús la pintura, no sé, en qualsevol disciplina, tu has de trobar també com ets tu com a persona i què és el que millor t'afecta.
Ells són Trio Nilo i així sona el seu primer àlbum, Planeta Desierto. Millor dit, el títol d'aquesta peça, aquest toque de queda que estem escoltant i que forma part d'aquest primer àlbum, dèiem, de Trio Nilo, Planeta Desierto. On us podrem veure properament, que no sigui el 11 de juny a Barcelona, Quique?
Doncs estem el 11 de juny d'esto, el dia 1 de juliol, estem tocant a la Seu d'Urgell, 17 d'agost també a la Seu d'Urgell, i a partir d'aquí veiem com evoluciona la cosa. De moment el disc porta només 2 setmanes fora i esperem que ens pugueu veure pròximament a molts llocs.
Ara em deies 2 setmanes de disc, però ja esteu plantejant nous projectes o no?
Sí, a nosaltres com a grup, vols dir? No, de moment volem girar una miqueta el disc, ja que els 3 membres de la banda, amb l'Ernest i el Tomàs, els tres tenim molts altres projectes, siguin propis o també com a assignments, diguéssim, i de moment anem una mica liats, per sort, i el que volem és disfrutar d'aquest disc, tocar-lo una miqueta, almenys un anyet, i a partir d'aquí ja començar a fer el segon.
Que no pari el lío, que no pari. No. Trio Nilo, Planeta Desierto, si els voleu veure el proper 11 de juny, estaran a la Nau Bòstic de Barcelona i l'1 de juliol, així com el 17 d'agost, a la Seu d'Urgell, amb aquesta música que estem escoltant de fons. Quique Pérez, de Trio Nilo, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada, bona setmana.
Ràdio Estel, una forma de ser. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida. És el Residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 400 118 78 65. A primera hora, amb Joan Trias.
Vinga, 9 minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Volem saber l'agenda cultural d'un dia com avui. Per tant, saludem a aquesta hora Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia per avui dilluns i fins al 30 de juny. La Filmoteca de Catalunya projecta un cicle sobre les pel·lícules més ben valorades per la crítica durant la pandèmia. Aquest cicle ofereix l'oportunitat de veure pel·lícules estrenades al 2020, incloses aquelles que només es van poder veure a través de plataformes digitals. Consulteu el web www.filmoteca.cat per descobrir totes les pel·lícules. I més coses. Per avui dilluns us proposem l'exposició Testimoni d'una guerra, 1936-1939, del fotògraf Agustí Centelles. Es tracta d'una mostra de més de 100 fotografies que exposen el reflex de la Guerra Civil. Aquesta exposició la podreu veure al Castell de Vilaseca, a la província de Tarragona. Podeu fer les vostres reserves al mail info@castellvilaseca.cat o entrant al web www.castellvilaseca.cat. I anem cap a Girona per proposar-vos les rutes saludables. Apunta't i augmenta el teu nivell d'activitat física amb una activitat tan senzilla com sortir a caminar. Demà dimarts a les 7 de la tarda vine a fer exercici a Girona de manera gratuïta. Els diferents punts de trobada són a la Caseta del Rellotge, al Pavelló de Fontejau, al Cul de la Lleona o al Monolit de la Sardana. Recorda, tots els dimarts a les 7 de la tarda. I acabem una altra vegada a Girona. De cara demà dimarts us proposem el concert de reggae a càrrec de Marcelo Maschiadri a les 7 de la tarda. Concert de reggae Sound System a càrrec de Rise Up i a les 8 del vespre concert de presentació a càrrec del músic Marcelo Maschiadri. Aquest concert d'entrada gratuïta serà demà dimarts al Centre Cívic Pla de Palau de Girona. Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Pessics de cuina.
Vinga, doncs, també a aquesta hora que volíem parlar una mica de cuina i ho fem amb el creador de la viquineria del Mercat del Ninot. Si no hi heu anat, si no heu tastat els biquinis de Joan Gurgui a la viquineria del Mercat del Ninot, aneu-hi, de veritat que val molt la pena. A més, si entreu a través del seu Instagram, podeu demanar que us els portin a casa, allò tot just per posar la planxa i acabar-los de fer. De veritat que estan boníssims. Són biquinis, tots ells són biquinis gourmet. Són biquinis gourmet. Un dia en parlarem, de la viquineria, que val molt la pena. Avui, però, volem parlar d'un plat molt, 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 molt d'estiu, ara que sembla que està arribant. Joan Gurgui, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dilluns a tothom. Què tal? Bé, avui ja comença a fer calor i us proposo una crema freda. Una crema freda que és el salmorejo. El salmorejo és, diguem que té una base similar al gazpacho, però és més senzill a nivell d'ingredients i és més espessa. Val? Anem a veure què necessitem per fer-ho, ja veureu que us agradarà molt, pels que no ho heu tastat, lògicament. Un quilo de tomàquet de pera, 200 grams de pa sec, si pot ser uns 200 grams de pa de pagès, fantàstic, 150 ml d'oli d'oliva, quan més bo, millor ens sortirà el salmorejo, un dent d'all, sal i pebre. Què farem? El primer que farem és, amb un bol, triturem el tomàquet, ben net, i el barregem amb el pa. Les molles de pa, el pa sec, el trenquem, l'esmicolem i ho barregem amb el tomàquet. I ho deixarem reposar 30 minuts perquè el pa s'impregni del puré d'aquest tomàquet i vagi estovant-se. Mitja horeta després, el que afegim en aquest bol directament és el dent d'all, sal, pebre i triturem bé de nou. Ben triturat, que no ens quedi cap grumoll, que ens quedi ben fi. Un cop el tenim ben fi, en aquest mateix bol ja ens queda afegir l'oli d'oliva.
Com us deia, l'oli d'oliva a gust, però quan és bo, millor ens quedarà aquest salmorejo.
Aleshores, anem afegint els 150 ml d'oli d'oliva a poc a poc, mentre triturem, que emulsioni, que diuen els cuiners del cafè, és que anirà agafant textura fina i anirà fent que tot ens quedi ben cremós. Anem triturant, i ens ha de quedar
un color sí que m'ha tancat fort
i una textura de crema espessa.
Una crema tan espessa que la prova per obtenir la textura adequada és aquella que fa que hi posem algun element a sobre. No sé, doncs, a mi m'agrada molt afegir, per exemple, bolets de pernil, o sabeu aquelles miniboletes de mozzarella? Parlo de Maria, són unes boletes minis que són com més petites com una pilota de ping-pong. A mi amb pernil i amb mozzarella m'agrada molt combinar-ho. Doncs ha de quedar tan espès que aquests bocins de pernil no caïn i que es tinguin a la superfície. I ja està, podeu refredar això, refredeu el salmorejo, el serviu en fred, ja us dic que és un plat molt, molt saludable, molt bo, i també se'l podeu fer durant uns quants dies, deixar la nevera i anar picant de tant en tant i anar traient-lo de tant en tant. Vale? Espero que us agradi molt. Vinga, que tingueu bona setmana.
Gràcies, Joan Gurgui, a la biquineria, i podreu trobar els seus biquinis excel·lents al mercat del Ninot. Nosaltres, que arribem a les 10 del matí amb l'Ex en Busto i aquest ara.
Cansat sempre de perdre el temps i d'esperar. D'esperar que arribi el moment. I sempre pendent de perdre el tren. Desitjant creuar la porta i veure que per fi hem triat el mateix camí. Sé que amb tu podré somiar per sempre més, fer-ho tot realitat. I em recono el meu planeta on pugui estar i deixar de pensar en tu. I ara que no tinc sento que m'han pres un tros de món. Ara és quan em perdo en la foscor. Ara que no hi ets, no. Ara és quan voldria despertar. Ara és quan més et trobo a faltar. Quan tinc por, quan més por fa la por. Quan em posa a prova el teu amor. És difícil ser un mateix si tu no hi ets. Ara sí que sento el pas del temps. Vull anar de pressa i ell valent. Com un pres a la cel·la tancat. Quan més a prop, més lluny anat. La llibertat. Les onades tomben al vaixell. Que partir fora imprudent, però saps que seguiré esperant el meu moment, pacient, valent, sempre pendent d'on bufa el vent. Imagina un món a mida on el desig fos sempre realitat. No hi ha un racó en el meu planeta on pugui estar i deixar de pensar en tu. I ara que no tinc al meu costat, sento que m'han pres un tros de món. Ara és quan em perdo en la foscor. Ara que no hi ets, no. Ara és quan voldria despertar. Ara és quan més et trobo a faltar. Quan tinc por, quan més por fa la por. Quan em posa a prova el teu amor. És difícil ser un si tu no hi ets. I ara
que no hi ets, no. Ara és quan voldria despertar, ara és quan més et trobo a faltar. Quan tinc por, quan veig, quan fa la por, quan em posa a prova el teu amor. És difícil ser el mateix si tu no hi ets.